Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i el Partit dels Socialistes de Catalunya s'han reunit aquesta tarda en una nova cimera al Palau de la Generalitat per preparar les negociacions que han d'engegar els governs català i espanyol. El president Quim Torra ha convocat totes les formacions amb representació al Parlament, però la CUP, el PP i Ciutadans han decidit no assistir-hi. Aquesta taula de partits és la tercera vegada que celebra reunió. La primera havia estat ara fa més d'un any, al novembre del 2018, i la segona al febrer de l'any passat. A totes les reunions hi ha participat representació d'aquestes formacions, JxCat, Esquerra, el PSC i Catalunya en Comú Podem. I se n'han exclòs la resta. Inicialment aquesta reunió s'havia plantejat amb caràcter mensual, però s'ha anat convocant en relació amb el context i la situació política. La reunió l'encapçala en Torra, Pere Aragonès, vicepresident, i també la consellera Meritxell Budó, a banda dels representants de les forces polítiques. D'altra banda, recordem que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha donat la raó al president de la Generalitat i ha establert que la inhabilitació ordenada per la Junta Electoral ha de quedar suspesa de manera cautelar. El Ministeri Públic ha remès un escrit al Suprem en què no es mostra en contra de suspendre cautelarment l'acord de la Junta que ordenava ara fa uns dies la destitució de Quim Torra com a diputat autonòmic, mentre la sala aborda el fons del recurs del president català. I el Departament de Justícia ha donat llum verda a la compareixença d'Oriol Junquera, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn a la comissió d'investigació sobre l'article 155 al Parlament, prevista per al dimarts 28. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima garantirà la presència perquè diu que és un deure inexcusable. A Barcelona, principi d'acord entre Barcelona en Comú i Esquerra per aprovar els pressupostos de la ciutat per aquest 2020. Serà la primera vegada que l'alcaldessa aconseguirà aprovar-los per la via ordinària. El líder republicà al consistori, Ernest Maragall, ho ha anunciat avui després de reunir-se durant una hora amb Ada Colau. I encara destaquem aquesta hora que l'empresa Icoxe de la Canonja a Tarragona, on va produir-se dimarts una explosió que va matar 3 persones, ha dit que va complir amb totes les normes de seguretat. Així ho ha afirmat en una entrevista a TV3 avui el conseller delegat de l'empresa, José Luis Morlanes, que diu que es van aplicar les claus de protecció, que són protegir, avisar i socórrer les persones que podien estar sotmeses a algun perill. I en plana cultural, torna avui al Gran Teatre del Liceu Aïda de Verdi. La representació és a les 8 d'aquest vespre amb el cor i l'orquestra del teatre i diferents veus solistes sota de la direcció de Gustavo Gimeno. I està a punt ja la preparació per a la Setmana de la Bíblia, que començarà aquest any el 26 de gener, coincidint per decisió del Papa Francesc amb el diumenge tercer durant l'any, que ha quedat establert com el diumenge de la paraula. A Catalunya hi haurà diferents activitats promogudes per la Tarraconense i amb el suport dels nostres mitjans, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Entre les convocatòries n'hi ha una interessant, oberta a tothom a la Basílica de la Sagrada Família, dimarts 28 de gener a les 8 del vespre. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de les tensions internes en el si de l'Església i les crítiques al Papa Francesc, que s'han visualitzat aquests dies amb un llibre sobre el celibat escrit pel cardenal Robert Sara i que havia inclòs inicialment la firma de Benet XVI, però que ha estat obligat a retirar-la. Això, entre altres qüestions, que analitzarem en la propera estona des del Mirador de l'Actualitat. Abans, el pensament del dia, avui, amb el pedagog Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo. I precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals... Tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, Perfetti, logopèdia... Tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. bcnmemory.com. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el telèfon per sol·licitar els complements alimenticis del programa. 669 56 17 68. El repetim, ara més lent. 669 56 17 68. Tindràs els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments, sense esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i aconsegueix el millor preu per ser oient de Ràdio Estel. Recorda-ho, truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem avui divendres, festa de Sant Antoni Abat, el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem reflexionar sobre el que està passant en el si de l'Església Catòlica en relació amb alguns temes que són certament opinables o de debat, com és el cas del celibat dels sacerdots, en un context en què el Papa Francesc, després d'haver obert la porta a revisar aquesta disciplina des de fa uns anys, conviu ara amb discrepàncies a l'hora d'afrontar aquesta situació. El llibre del cardenal Robert Sara, que incluïa inicialment Benet XVI com a coautor, n'és una mostra. Georg Answein, prefecte de la Casa Pontifícia i secretari particular del Papa Emèrit, ha assegurat aquests dies en una declaració a les agències KNA i ANSA que el volum, en venda a França des d'aquest dimecres, no es correspon a cap autoria conjunta. Answein ha confirmat que, per indicació del mateix Joseph Ratzinger, ha demanat al cardenal Sara que es posi en contacte amb els editors del llibre i els demani que retirin el nom de Benet XVI com a coautor i també que treguin la seva signatura de la introducció i les conclusions. El prefecte de la Casa Pontifícia ha explicat que Benet XVI, de fet, sabia que el cardenal Sara estava preparant un llibre i havia enviat un breu text sobre el sacerdoci que va autoritzar utilitzar-lo com ell desitgés, però com una font, no pas com una autoria. Aclareix, això sí, que el Papa Benedict no havia aprovat cap projecte per a un llibre de doble signatura, de la mateixa manera que no havia vist ni autoritzat la portada. Georg Ganswein ha afirmat també que va ser un malentès i que, per tant, no s'ha de qüestionar la bona fe del cardenal Sara, que ha defensat el seu posicionament inicial d'implicar Ratzinger en l'obra, tot i que ja ha retirat el nom com a coautor. Més enllà d'aquest cas concret i amb el ressò mediàtic i social d'una pel·lícula de Netflix sobre la convivència dels dos papes, l'Església afronta i viu un temps de reformes no exempt de dificultats, també per aquesta nova situació. Les crítiques d'alguns sectors a la línia de Francesc són una realitat davant la qual caldrà molta feina de diàleg, però sobretot, i això és el més important, de comunió. De la mateixa manera que Pau VI, Joan Pau II i altres pontífecs contemporanis van rebre moviments interns d'un signe o d'un altre, que van ser oposició a la seva tasca de servei a la Seu de Pere i que van fer mal a la mateixa Església i al seu missatge de pau i amor enmig del món, ara Francesc en rep més aviat d'un signe concret que podríem qualificar de tradicionalista o, com diu ell, de vegades de doctors de la llei, perquè qüestionen el seu esperit reformador i, d'alguna manera, trencador, també. L'actual Sant Pare no és de cap ideologia, com cap dels seus predecessors, sinó simplement de l'Església del nostre temps. És el signe que toca viure en una època convulsa, però alhora apassionant. I ens acompanyen per tractar aquest tema amb els seus aspectes, certament també delicats. D'una banda, Quique Fernández, que és diaca i coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, entre altres tasques. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda a tots.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. I també ens acompanya avui Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona, historiador i actualment director de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. També bona tarda, doctor Martí Bonet.
Bona tarda.
Bé, avui ens ve el doctor Martí Bonet amb un tema com és el del celibat, que és una mica la qüestió concreta que ha destapat aquesta última tempesta, per dir-ho així, interna de l'Església, sobre el cardenal Sara, aquest llibre, la possibilitat que el celibat es revisi algun dia o no.
Bé, el celibat realment és un do de Déu, evidentment. És aquelles frases de Sant Pere: Senyor, nosaltres ho hem deixat tot. Hem deixat fills, hem deixat terres, hem deixat la dona, ho hem deixat tot per seguir-te tu. Què serà de nosaltres?
Però com a disciplina és una tradició, més que no pas...
I el nostre Senyor diu... No, i és una mística, que també. També és una mística. Ara, evidentment, que és una llei, podríem dir, positiva, o més ben dit, una llei eclesiàstica, no una llei divina. Hi ha coses que són mandats divins. Aquest és un mandat, podríem dir, eclesiàstic, que està molt conforme a la mentalitat de Jesús, que vol que per seguir-lo, doncs, ens hi dediquem cos i ànima a ells. I, per tant, aquest és el marc, podríem dir, que existeix. O sigui, aquelles persones que diuen, doncs, que el celibat, doncs, és d'institució per part de Nostre Senyor, no, és una institució de l'Església que considera oportú de que els sacerdots, doncs, no es casin per poder-se dedicar místicament i pràcticament, doncs, a la seva missió, com van fer els apòstols, en definitiva. Encara, com sabem ben bé, doncs, Sant Pere estava casat, evidentment. I durant l'Església, per exemple, hem tingut bisbes casats, com és el mateix Sant Pacià. Sant Pacià tenia un bisbe, era un bisbe que estava casat, precisament, i tenia un fill que era eminent, un tal Dexter, que Sant Jeroni i el mateix Sant Agustí en parlen molt bé, no? O sigui, és una evolució d'una llei que existeix en l'Església, que en la part d'Occident, doncs, s'ha considerat oportú i és de sentit comú, de que és bo. El celibat és una cosa positiva, totalment. Però, per canvi, l'Església Oriental ho considera d'una altra manera.
Efectivament, perquè la disciplina afecta...
Pel fet és que és una cosa que és tocable, es pot variar segons la necessitat de l'Església.
A l'Església Oriental, per exemple, efectivament, hi ha el compromís igualment, però es permet que els sacerdots o els candidats al sacerdoci siguin casats, abans casats. Això també és important. Com sí, els diaques, és... ara, aquí.
Els diaques estem casats o podem estar casats.
Exacte.
Però també és veritat que fem una promesa que és cosina germana de lo que és el celibat, que és que si quedéssim vidus, doncs no ens tornaríem a casar.
Sí. Però això són...
Però és de la disciplina.
Disciplina normal sí. i corrent d'una institució.
Sí.
Sí. Però...
Potser cal distingir...
El valor important del celibat és precisament el que diuen els sants pares, el que diu la tradició, el que diu la història de l'Església. Realment és un gran valor, un valor místic. O sigui, el celibat no és una cosa simplement negativa, no casar-te, sinó que és unir-te totalment a Jesús, com van fer els apòstols.
Crear una família que és tota la comunitat cristiana, diguéssim, no?
Si em permeteu, moltes vegades jo trobo que el que hi ha és una confusió entre el que és una gran diferència, que és que els casats puguin ser sacerdots i que els sacerdots es casin. I hi ha una confusió, entre el poble n'hi ha. Que el sacerdot es pugui casar, és, sí que podríem dir que el moment de la seva consagració fa una promesa i, per tant, sabia on es ficava, no? Una altra és diferent que el casat, que tenim a l'Església Oriental, i que el que està en possible reflexió, discerniment, és per les illes del Pacífic i la Amazonia, no?
Amb això dels viri probati, sí. Que ja està previst.
Això que el casat pugui arribar, igual que pot arribar a ser diaca, com és en el meu cas, pugui arribar a ser sacerdot, és diferent que no que els sacerdots es casin. I aquesta diferència s'ha de fer notar perquè n'hi ha molta confusió.
Evidentment, hi ha els dos models, podríem dir. No?
I també una cosa és, del que estem parlant ara és el celibat dels sacerdots, és a dir, sacerdots diocesans normalment, o sacerdots d'algun moviment, però sacerdots. Una altra cosa és la vida consagrada, també cal diferenciar-ho, la vida de comunitat, la vida contemplativa, que això sí que podríem dir que està més... En la teologia de l'Església, el mateix Sant Pau, no?, que parlava d'aquesta opció alternativa al matrimoni, que és la consagració.
Sí, sí. No, aquí a vegades es vol oposar el sacerdoci amb el matrimoni. Això no, tant sacrament és un com l'altre.
Certament.
I,
sí,
per tant, haurem de respectar els dos. Ara, evidentment que és un valor de l'Església. O sigui, conservar el celibat és un valor de l'Església, evidentment.
Fins i tot
ara, ja pot haver-hi casos excepcionals, com sempre s'han donat, o bé, la pràctica, per exemple, de l'Església Oriental, doncs, bueno, que es doni això. Però donar-vos compte d'això, que és una llei que prové de l'Església.
O el cas d'un sacerdot de l'Església Oriental, un ucraïnès que vingui aquí, que passi a estar encardinat aquí i estigui casat, o un de l'Església Anglicana, d'aquests que va readmetre Benet XVI, per exemple.
Sí. La veritat és que el papa francès ha parlat en moltes ocasions favorablement al celibat. Per tant, tot el rebombori que hi ha ara mateix, al final, el tema del celibat és un tema de fons, és veritat. Però el tema del llibre, i el que ha passat amb el llibre, no és només el celibat.
Què diu el llibre? Ha pogut llegir algun tros? O ha pogut...
Sí, de moment trossos, perquè s'acaba d'editar en francès.
Sí, sí.
No, ni l'he tingut de la mà ni llegeixo francès. Però el que el llibre defensa positivament, i en aquest sentit...
Cap problema.
Cap problema, és la bondat, lo bo del celibat, no? O sigui, que és una proposta que és bona. A partir d'aquí seria això, per un discerniment eclesial, veure si en alguns punts del món pot ser renunciable o, com a mínim, no sé, opcional, no? Però la qüestió del tema és que no tant el llibre, sinó tot el que ha envoltat el llibre, fa pensar a la gent, primer, que l'Església està discernint sobre si treure el celibat en tot el món. I segon, que el papa francès fos favorable a treure el celibat a tot el món. I això, aquesta és una mentida que s'uneix a d'altres que el que intenten és fer un pim-pam-pum contra el papa.
Es pot dir que en aquesta tesi o en aquesta reflexió del cardenal Sarr en el llibre potser hi ha, no sé si per d'ell, però potser sí per part d'alguns sectors, l'intent d'utilitzar una mica contra el papa francès, és a dir, veus
com... S'està utilitzant. Qualsevol dels que entrem, entre altres coses perquè ens dediquem una mica a això també d'internet, del Facebook i tal, entrem a pàgines webs, o sigui, hi ha pàgines, portals, que estan dedicats quasi sincerament a anar contra el papa,
sí, sí.
Contra la comunió eclesial, i d'una manera greu.
I es diuen aquest... catòliques, sí, moltes
sí,
vegades.
Sí, 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 o catòliques o vaticanes.
O vaticà, fins i tot. Exacte. Sí. Ens venen al cap dues paraules clau.
I llavors, aquestes webs s'estan aprofitant, i segurament s'estan aprofitant fins i tot de la bondat del cardenal Sarr. I s'estan aprofitant per què? Per utilitzar això en contra del Papa, en contra de la idea de les possibles reformes. Jo, quan em diuen, ah, és que a nosaltres ens agrada més el Concili de Trento. El Concili de Trento també va ser un concili que va fer reforma. L'Església sempre ha estat reformanda, no?
Sempre reformanda, sí.
Clar, llavors, clar que va reformar coses. I també el Concili de Trento li va donar la raó a una part de la reforma de Luter. I per això va fer aquelles reformes. Va dir, home, doncs mira, en això i en això és veritat que tenen raó.
Però potser és hora de puntualitzar o de fer cas.
Lo increïble d'aquestes pàgines, i jo a algun de les persones que escriuen en aquestes pàgines li he dit, és que tant criticar contínuament el món protestant i ells s'estan protestantitzant.
Clar, és a dir, estan sent protestants del Papa, diguéssim.
Carregant-se del Papa actual. La nostra catolicitat té que veure amb la comunió amb l'Església i singularment amb el Papa. Si traiem això, ens tornem protestants.
De cara als oients, comentem que Quique Fernández, que l'estem escoltant ara, es dedica a donar activitat a una pàgina que es diu Blogueros con el Papa, no? Que funciona arreu d'Espanya amb diferents catòlics.
Sí, tenim dos pàgines Facebook, una es diu Escola de Blogueros con el Papa i l'altra Cum Petro. Són dues pàgines a Facebook en el que intentem, que alguns pensen que ho vàrem començar amb el Papa Francesc. No, vàrem començar amb el Papa Benet, perquè ja vàrem veure que ja s'estava posant de moda. Ara no se'n recorden els tradicionalistes, però també atacaven a Benet XVI. I per defensar, i per sobretot posar també una mica aquests bulos que a vegades n'hi ha, de el Papa ha dicho.
Sí, efectivament, perquè de fakes n'estan sortint constantment, i d'aquestes que circulen, i cadenes, i el Papa convoca no sé què a pregar. Ja ho fa sovint, però
no sempre. A vegades des del món de l'esoterisme, de la New Age, també se n'apropien del missatge del Papa.
Bé, avui parlem... Sí, senyor Mossèn Martí Bonet.
Jo, certament, això ho tinc de posar una miqueta... Jo em dono la sensació del pensament del Papa actual, no? Que és un pensament molt ric i molt obert. Ell es pot resumir, podríem dir, el seu pensament en tres mots, en tres paraules: alegria, misericòrdia i missió. Evidentment que ell és el gran protagonista de l'alegria, que ens fa estar contents de ser cristians i de seguir a Jesús. Això és molt bonic. En quant a la misericòrdia, també és maquíssim. És un concepte molt interessant, perquè ens fa veure que tots som pecadors i, per tant, hem de ser misericordiosos com és el nostre Pare que està en el cel, que és misericordiós en tots, que fa ploure tant amb uns com amb els altres, etc. I, per tant, la misericòrdia és fonamental també en el pensament d'aquest Papa actual, evidentment. I, per tant, doncs, és indulgent en moltes coses. Ara hem de seguir fidelment a Jesús. Però, sempre que hi hagi pecat, hi ha misericòrdia. I l'altre tema és el tema de la missió, que ens diu, vinga, va, poseu-vos piles, va.
En sortida, sí, no us quedeu acomodats, no?
Fora de les regions anteriors, que les Amazones, el que sigui, va.
Perifèries.
Jo em fa recordar molt el que el diumenge passat llegíem en l'Evangeli.
A la festa del baptisme del Senyor.
Que d'això, li pregunten a Nostre Senyor, de part de Sant Joan Baptista, bueno, ets tu ja, el Messies? I diu, bueno, dieu-li a Joan Baptista el que heu vist, que els cecs veuen, que els pobres són evangelitzats, fixeu-vos la importància que té això. O sigui, un testimoni clar de que existeix Jesús Crist com a Messies i com a Salvador és l'evangelització dels pobres. O sigui, és una finalitat fonamental de Jesucrist en la seva missió fonamental i de l'Església. Per tant, aquest Papa ha connectat molt bé amb això.
I connecta molt bé amb el món, aquest Papa.
O sigui,
també
connectar a que la nostra funció és la missió. Mira, deixeu-vos de moltes coses, potser que són secundàries, però l'important és precisament que arribeu a tothom. I els pobres són evangelitzats, paraules de Jesús. I, per tant, això és molt bonic. I, per tant, si és necessari uns instruments, una disciplina una miqueta més àmplia, doncs, home, fer-ho pel bé de l'Església. El que és important és que aquesta missió ha de ser corresponsable amb tothom.
Que no és només de capellans
i
de bisbes.
Homes i dones.
Exacte.
Tothom. I això també és un altre punt molt concret, la sinodalitat, que diu. Per tant, home, amb aquest marc, és interessantíssim. Vaja, al punt de vista històric, vaja, al punt de vista que jo em miro, doncs, sí, senyor, encerta, encerta en moltes coses.
Aquell fet...
Ara, tampoc ens hem d'escandalitzar que hi hagi gent que opini d'una manera diferent, la que us digui, no passa res.
La qüestió és les intencions de les crítiques, i potser dintre de l'Església hi ha crítiques més constructives i n'hi ha d'altres més agressives, podem dir.
Fa dos dies a l'Evangeli que es parlava de ser pescadors d'homes, però abans d'aquesta missió s'han de deixar algunes xarxes amb les que s'estava un enfeinat, que fins i tot poden ser legítimes. Eh? I l'opinió, evidentment, que és legítima. Però la comunió, és a dir, posar-nos en camí amb Jesús, sortir de nosaltres per anar cap a on Jesús vol, això també és molt important. I jo veig que a vegades n'hi ha, com li va passar als fariseus, n'hi ha persones que porten una espècie com de pedra a sobre, de gran pedra, que no li deixa ser fills, que no li deixa sentir-se estimats i que no transmeten aquest ser fills lliures, estimats, a les demés persones.
Ara, fixa't bé, que hi ha un tema que és molt important, que és la fidelitat a Jesús. Jo, concretament, soc sacerdot, que ja porto ja quasi 60 anys
sí,
de capellà.
Ho sabem, ho sabem.
I, perdó, diré uau.
Don classes d'història i d'això. I me'n dono compte de què. Escolteu, els capellans que coneixem són molt macos, home, no fumem.
I són homes normals, amb les seves virtuts i els seus defectes.
Que hem seguit el celibat, escolta, sembla que... No. L'hem de reivindicar, el celibat. És una cosa bona.
Igual que casar-se també implica una fidelitat a la dona o al marit, no?
Clar.
Tot això són compromisos, certament.
Que us deia abans, no s'ha d'oposar dos sacraments, que són importantíssims.
Sí.
Jo he rebut els dos, encara que siguin un grau menor, no? Però...
Sí, el sacrament de l'ordre, també. Sí, ja, no, sí.
Però el com a diaca. Mateix, això que es parla tant. A veure, si les dones poden ser diaconeses...
Està en estudi, això.
Històricament, jo us ho puc dir, ho repeteixo sempre... davant de tothom, inclús de bisbes i de tots, que, vull dir, que en una època en l'Església hi havia diaconeses...
Sí, sí, el nom surt.
El mateix Sant Pau, quan diu quins són els criteris que ha, o les qualitats que ha de tenir el prevere. Diu tal cosa, tal altra, tal altra. Les qualitats que ha de tenir el diaca, tal cosa, tal altra, tal altra. I de seguida posa, si el diaca és dona... ha de tenir aquesta qualitat.
Sí, sí, també.
O sigui, ja en temps d'això, de Sant Pau, ja existeix la figura diaconesa. I després, en el segle primer, jo es podria estar parlant una hora, que no en deixaríem el nostre mirall, explicant les diaconeses que feien.
I tant.
L'església de Bitínia, per exemple.
I a mossèn Martí Bonet sempre ho diem, que com que aquest àmbit no és el de les classes, però ens encantaria rebre les seves lliçons també aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bé, avui amb Josep Maria Martí Bonet, director de l'Arxidiocesà de Barcelona, i amb Quique Fernández, coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica, parlem de la tempesta interna, més o menys petita ara, però que forma part d'alguna manera d'una mobilització dels últims anys, que són autèntics atacs al Papa Francesc. Potser abans de la pausa que farem ara d'aquí un minut i mig, senyor Quique Fernández, mossèn Quique Fernández, també, creu vostè que hi ha un... que és preocupant, diguéssim, aquesta crítica interna del Papa, des de la mateixa cúria fins i tot?
A veure, jo penso que el problema no és tant la crítica...
El
problema, per exemple, no és el fake. El problema és que transmetem els fakes amb molta facilitat. El problema és que ens traguem tot el que ens diuen...
I alguns sectors els utilitzen, aquests fakes.
Clar, perquè hi ha alguns que... com li tenen ganes a aquella notícia, basta que aquella notícia li doni una música que li sona bé perquè ja la donin per certa. Llavors, en el cas no del llibre, sinó de tot el que envolta aquesta crítica contra el Papa, el problema no és l'opinió, sinó la falta de comunió. Que aquestes opinions, quan acostumen a ser moltes, i sobretot donades amb molta facilitat, inclús alguna diria en certa frivolitat, el que no se n'adonen és que estan fent mella en la comunió. La comunió de la persona que ho està fent, però també amb el que escolta, amb el que transmet sense saber. Llavors, la comunió eclesial és molt important perquè a l'edifici, que són un dels fonaments, ens el carreguem. Però això, en aquest sentit, és perillós.
No tingueu por, que vull dir que les coses que es diguin, que hi hagi llibertat dintre de l'Església, no passa res.
Una cosa és llibertat,
Mentre siguis, una persona sigui sincera. El que no emet Jesús és la hipocresia. Això no, de cap manera. Per tant, de que si tu opines que potser el papa ha dit aquesta cosa, que potser no... Home, procura no dir-ho massa.
Exacte, la qüestió és aquesta.
Però me pots opinar, per favor.
Quan hi ha portals en què totes les notícies, totes les opinions, tot és un continu contra el papa,
des de dintre de l'Església parlem. Una altra cosa és la crítica social al papa.
Dius, a veure, jo, clar que el meu pare, que al cel sigui, li veia alguns defectes, però no em passava tot el dia parlant dels seus defectes, perquè li estimo.
Clar, clar. Sens dubte, bé, ara farem la nostra...
Però hi ha també molta gent que parla bé d'ell, eh?
Sí, no, tant. No, i fins i tot des de fora dels àmbits eclesials, no? Moltes vegades està passant això amb el papa Francesc, concretament. Bé, ara farem la nostra pausa, com dèiem, són 6:45, ens acompanyen Quique Fernández i Josep Maria Martí Bonet. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui. Avui parlem de les crítiques al papa Francesc en el si de l'Església, de les maneres de qüestionar el seu ministeri o d'expressar algunes discrepàncies en formes de dirigir l'Església. Però, en qualsevol cas, tots són enriquiments, si es fa de manera positiva, però també poden ser danys per a l'Església, segons com s'expressin o com es facin aquestes crítiques. Però tenim ja el Rafa Sanahuja abans de la part final del col·loqui, que ens presenta una notícia curiosa, precisament de papes, oi, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, avui retornem al Mirador també amb els temes eclesials al Mirador, avui posant el focus amb la figura del papa i de les moltes pressions i responsabilitats que porten a sobre. Doncs avui, amb tot el tema papal, us porto justament curiositats sobre els papes. No sé si sabeu que la paraula papa ve del grec papes i significa pare. La paraula pontífex, en canvi, procedeix del llatí pontífex, que significa constructor de ponts. I originalment els papes no vestien de blanc. Va ser Sant Pius V qui va començar aquesta tradició al segle XVI. Ell, que era dominic, va continuar amb l'hàbit dominic, que era totalment blanc, i d'aquí la tradició es va mantenir. El nom papal més usat, no ho direu mai, no és Ignasi, és Joan. Joan ha estat el favorit dels successors de Sant Pere al ser nomenats papa. 20 papes han decidit usar el nom del deixeble estimat. I el papa que més temps va exercir aquesta funció va ser Pius IX, de feliç memòria, qui va durar al papat, atenció, 31 anys, 7 mesos i 23 dies. El segueix el nostre estimat Sant Joan Pau II, qui va ser papa durant 25 anys, 6 mesos i 18 dies. I el papat més curt de la història va ser el d'Urbà VII, papa número 228 de l'Església Catòlica. És actualment considerat com el posseïdor del rècord del pontificat més curt. Va durar en el càrrec només 13 dies, ja que als pocs dies de ser elegit va morir de malaltia. I una curiositat, perquè abans els papes duien una barba llarga. Tenim les imatges dels papes més antics. Va ser Pau V, el primer papa, en deixar d'utilitzar la tradicional barba llarga i convertir-la en una petita perilla. Els seus successors van seguir el seu exemple fins al papa Innocent VII, que realment ahir es va afeitar i es va quedar sense barba. Una institució, la papal, que constitueix realment una important part de la nostra vida i de la nostra societat, ben curiosa i mil·lenària.
Moltes gràcies, Rafa. Algunes de les qüestions que ens ha plantejat mossèn Martí Bonet i mossèn Quique Fernández al Rafa són més importants i altres menys, no? Perquè la imatge, si va de blanc, de vegades hi donem molta importància, però són qüestions accessòries moltes vegades, oi?
Sí, sí, la veritat és que van ser famosos, per exemple, les sabates vermelles del papa Benet XVI, sí. I que després el papa Francesc va decidir no portar-les, no? Aquestes coses són curiositats de la història que també està bé conèixer-la.
I tant, com per exemple la cadira gestatòria o la tiara que han utilitzat fins fa poc els papes, no? Ara ja no.
Sí, ho van deixar. En temps de Pau VI va dir que la tiara estaria millor en un museu, i així ens hi és. Des d'aquell temps està en un museu.
Sí. Vaticà. Bé, hem parlat avui de moltes qüestions sobre el papa, i potser en el rerefons de tot plegat, a vegades amb aquestes crítiques d'alguns sectors de l'Església, hi ha la utilització no sempre ben intencionada de la figura de Benet XVI, que és un home que ja va deixar molt clar fa més de 6 anys que no estava en la missió ja d'incidir a l'Església, sinó que es retirava a pregar. Però, clar, és un home que de vegades pot ser de consulta per al papa Francesc, és un home que rep visites, que també té una petita activitat projectada a l'opinió pública.
I una gran capacitat intel·lectual.
Sens dubte, mentre Déu li doni salut.
Segurament marmada una mica per la salut, però una gran capacitat. Per tant, estic convençut que el consell del papa Benet XVI no només el que ens donarà en el futur, sinó tot el que ha deixat escrit. És a dir, és un papa intel·lectual, teòleg, importantíssim, i que va fer unes aportacions molt bones i vitals per l'Església, no? El que passa és que, d'alguna manera, el que intentant defensar el papa Benet XVI contra el papa Francesc, quan es dona aquest cas, gràcies a Déu tampoc no són tants, però el que intenta és posar en dubte el que el papa hagi rebut aquest manament de datar i de desatar. Moltes vegades el problema és que no li s'agrada a la gent quan el papa decideix desatar alguna cosa, però el mandat de Nostre Senyor passa per les dues possibilitats.
Sí, sí. A Sant Pere, exacte, deslligar, pasturar les ovelles i fer i desfer. Aquest és el sentit de la primacia, mossèn
sí,
Martí Bonet.
Però també té la missió, doncs, de dir la veritat. O sigui, que hi ha coses que, quan a nivell de teològic i de pensament, demanem al papa que sigui exacte, Ara, les altres coses, escolten, que vagi amb aquesta sotana, amb l'altra, amb la cosa, i em sembla, i això mateix del llibre, jo considero que és una cosa... No sé, em fa riure i tot, perquè sí. Penses, tant problema per una cosa, escolta, jo mateix estic cansat de fer llibres, i a vegades dic, bueno, aquest llibre, doncs no hi posaré el nom. Passa res, home, no passa res.
Però en tot cas, aquí també potser s'ha entrat en una qüestió molt delicada, que és que posar el nom de Benet XVI com a coautor d'un llibre on s'entra en una qüestió que afecta l'Església, potser clar, aquí hi ha hagut algun error o algun malentès.
Jo diria que hi ha hagut un cert aprofitament de les editorials.
Sí, per això és un problema de l'editorial.
Jo fins i tot diria que jo m'atreveixo a dir, estic convençut que el cardenal Sara no tenia la intenció de que arribés a aquest punt, a aquesta situació. Però les editorials ja sabem que pot...
És molt temptador, no?, posar el nom de Benet XVI.
Sí. I més clar queda quan hi ha dues editorials, la de França i la dels Estats Units, que diuen no tocarem tal com ha quedat. Encara que el papa Benet XVI hagi demanat això, no ho tocarem. Vol dir que la intenció de vendre...
A veure, tot llibre de col·laboració, evidentment que un té uns articles que inclús es poden oposar als altres.
Clar, quan són coautors...
No sé, sembla que és un problema merament tècnic de l'edició d'un llibre. Ara, que hi ha gent que s'hi aprofita, evidentment, ara, tant un com l'altre, escolta'm, chapeau, Són dos grans papes.
I tant.
Un ha sigut gran papa i l'altre encara ho és. I crec que es mereix tot el respecte, la manera com actuen, i a més també l'alegria i les ganes de tirar endavant com tenen. Uh-huh. Ara nosaltres hem de procurar ser una miqueta respectuosos, home, vull dir, aquestes polèmiques sobre una cosa que no té quasi fonament. Escolta, sí. Vull que us digui, no sé.
Bé, potser no estàvem acostumats també dins l'Església, feia 500 anys que no hi havia un papa retirat abans de morir.
No ens en recordem.
No ens en recordem, efectivament, sí senyor. Bé, en tot cas el que desitgem és el millor per a tots dos i... Potser no s'ha de més recordar que de papes només n'hi ha un, eh? Això de dos papes no...
Evidentment, com el bisbe, també.
També.
És que el papa és
el bisbe de Roma,
i per tant, clar. Si els bisbes es retiren, doncs...
A Barcelona tenim un arcabisbe emèrit, també, hi ha altres diòcesis catalanes, també.
Haurem de cantar.